Va, que avui parlarem bastant sobre economia i de les coses que ens estan passant i de la situació que estem vivint i de la transformació en general del món econòmic i també del mercat i del mercat laboral. Abans que intervingui en aquest programa en Santiago Niño Becerra, hi ha un element extra posat damunt de la taula en aquesta conversa, que és com està canviant la manera que tenim de treballar. Què és el que els treballadors esperen de les empreses? Què és el que les empreses poden oferir als treballadors? Què val més diners en un moment determinat? Si un plus de productivitat d'un treballador o que potser pugui treballar, per exemple, només 4 dies a la setmana? Una situació que d'entrada el que farà és que molt probablement aquell treballador, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, sigui més feliç perquè treballarà 4 dies i en podrà descansar 3. La clau de tot plegat és que segurament la productivitat d'aquella empresa seguirà estant en els mateixos estàndards que estava. Aquests dies se n'està parlant molt perquè el govern espanyol vol incentivar aquesta setmana de 4 dies laborals. Telefònica, per exemple, doncs, ha aprofitat per anunciar que aplicarà aquesta mesura amb els seus treballadors. I avui en volem parlar també una estona amb en Joan Sanchis, que és economista, especialitat en polítiques públiques, treball i territori. Com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
La jornada, la setmana laboral de 4 dies, és una moda o és una cosa que arribarà per quedar-se a poc a poc?
Jo crec que és pràcticament una inèrcia dels temps, és a dir, és un signe del temps. És a dir, nosaltres en els últims pràcticament 100 o 150 anys hem sigut capaços de millorar la productivitat d'una manera molt, molt, molt ràpida i molt efectiva. És a dir, tot l'impacte que les noves tecnologies han tingut sobre els processos productius no han fet més que accelerar-los i facilitar-los i requerir cada vegada de menys mà d'obra. I, per tant, diguem, és un procés natural, no? I que, a més, ha estat passant al llarg de la història que els augments de productivitat, no?, acaben revertint en aquesta disminució del temps de treball, no? Què passa és que, malauradament, durant les últimes dècades, els últims 20 o 30 anys, hem vist molt pocs avanços en aquest sentit. És a dir, seguim treballant les mateixes hores, no?, que treballàvem doncs, fa molts anys, no? I no hem aconseguit avanços substancials en aquest sentit, no? Per tant, el que hi ha hagut, diguem, és una redistribució de la productivitat, doncs, que segurament no beneficis, almenys de la millora de la productivitat, que no ha estat, diguem, equitativa en aquest sentit, no? Però hem arribat a un punt on la voràgine aquesta consumista, etc., que ens porta cada vegada a necessitar treballar més, doncs aquesta idea del treballador pobre, no?, ha fet que molta gent estigui també treballant per sobre de les seues possibilitats i això estigui repercutint doncs, en problemes de salut mental, baixes laborals, etc. I hagi arribat un punt on les pròpies empreses s'han adonat, no? Almenys moltes empreses, les més competitives potser, s'hagin adonat que realment necessiten apostar pels seus treballadors i per dotar de mesures de flexibilitat, com pugui ser la reducció del temps de treball o la jornada de 4 dies, com a manera de millorar també la seva productivitat i de limitar precisament la incidència doncs, de l'absentisme, baixes laborals, etc. No?
Clar, això, jo anava a dir, quan t'he fet la pregunta, que jo ho he simplificat, no? I he dit el fet d'aplicar una setmana laboral de 4 dies fa que el treballador sigui més feliç, per entendre'ns, no? Per dir-ho allò d'una manera planera, per entendre'ns una mica tots plegats. Però des del punt de vista pràctic, aquest ser una mica més feliç, tant pel treballador com per l'empresa, què vol dir? És a dir, quins són els beneficis d'aplicar un model productiu d'aquestes característiques?
Clar, els beneficis, ja dic, com ara mateix el que estem observant a la major part d'empreses que ho estan testant és una millora de la productivitat. Aquesta millora de la productivitat doncs ve induïda pel que comentaves tu abans precisament, per una idea tan senzilla com que el treballador està més feliç i més descansat.
Per tant, si un treballador feliç treballa més.
Clar, un treballador feliç treballa més i ja no és això, sinó que pot ser té millors idees que pot aportar a l'empresa i ja no és això, sinó que, a més, segurament aquest treballador no se'n planteja anar-se'n de l'empresa, cosa que, per exemple, en sectors com el tecnològic, on hi ha una competència molt elevada per la mà d'obra, és un factor important, la retenció de talent a l'empresa, no? Per tant, des de totes aquestes perspectives, la reducció del temps de treball és una oportunitat també per a les empreses, precisament per això, per a retindre talent, millorar la seva productivitat, tot el món sabem que hi ha estones mortes a l'empresa, que al final si estàs 8 hores davant d'una taula, doncs les hores que ets productiu són molt menys en realitat, i per tant això va tant en benefici, diguem, de l'empresa com del propi treballador també.
Quines dificultats comporta per una empresa? Quines dificultats comporta un model d'aquest tipus? Ho dic perquè en general hi ha moltes empreses que són reticents a fer canvis, no?
Clar.
I de fet, te recordo, per exemple, que ja hi va haver-hi amb el teletreball, no? I es van veure clarament moltes reticències per part d'empreses que ja no confiaven, diguem-ne, que si el treballador no era presencial allà, no treballés igual, no? Per entendre'ns. Hi ha una certa por a aquest tipus de canvis, i per molt que tu ho expliquis molt bé, sí, i que les proves pilot que s'estan fent arreu del món, la valoració acaba sent sempre bona, les empreses, moltes, no ho veuen clar, no?
Clar, efectivament, nosaltres tenim dos problemes greus que d'alguna manera ens dificulten avançar en aquesta direcció. És a dir, tant l'economia catalana com la valenciana, l'espanyola en general, tenim un problema de cultura empresarial, no? Hi ha una cultura empresarial molt fixada en la competència a curt termini, en la competència via preus, i per tant tenim un model productiu, diguem, que en aquest sentit el que ens incita és precisament al contrari, no? Però precisament per això el que cal propiciar, i el que aquesta mesura també pot iniciar, començar a fer d'alguna manera, és a capgirar aquesta cultura organitzativa que passa per més formació empresarial, per innovar organitzativament. Sempre parlem de la innovació com una qüestió tècnica, no? Les empreses tenen que innovar, etc. Però innovar també és canviar la manera de treballar, apostar per aquests nous mètodes productius, i per tant aquestes són tasques que tenim pendents junt a la replantejament o a la reorientació del model productiu, a una major diversificació de les activitats productives, etc, etc, no? És un procés més, no?, que haurà d'acompanyar tot aquest canvi de model productiu que cal dur endavant, evidentment.
La Conselleria d'Economia del Govern valencià ha decidit posar en marxa una prova pilot. Crec que el Regne Unit també ho està fent des d'aquesta setmana. Mm-hmm. Islàndia també ho va fer. La valoració fins ara, allà on s'ha aprovat aquest model, acostuma a ser bona, oi?
Sí, no, a veure, ara tenim en marxa diferents experiències pilot, cadascuna en les seues particularitats, perquè en el cas del Regne Unit el que estem parlant és d'empreses que voluntàriament estan provant, no? Telefònica, doncs, ha fet aquest anunciament, sí, tot i que ve acompanyat d'una certa rebaixa salarial. El cas del País Valencià és especialment significatiu, jo crec, perquè és el primer lloc al món on s'ha configurat un programa de política pública al respecte, és a dir, no estem parlant d'empreses, diguem, que voluntàriament ho estan fent, que sí que n'hi ha algunes, sinó que és el propi govern el que ha posat sobre la taula ajudes econòmiques per ajudar precisament en aquest procés de transició, no?, del que parlàvem, de que les empreses d'alguna manera s'animen a donar aquest pas fins a que vegin aquest increment de la productivitat, no? Perquè aquesta és una de les dificultats, no?, que aquests canvis organitzatius que permetran millorar la productivitat no són canvis que moltes vegades pots veure d'un dia per a un altre, sinó que has de treballar durant el temps, no? I per això, per exemple, el programa de la Generalitat Valenciana és un programa de 3 anys vista, que és un termini llarg, no? Però efectivament, vull dir, fins i tot abans, doncs, ja hi ha proves molt, molt exitoses arreu del món. Al Japó, Microsoft va fer una prova pilot i va millorar un 40% la seva productivitat. A Nova Zelanda tenim diferents empreses, inclosa la multinacional, per exemple, Unilever. En general, els resultats han estat molt positius a tot arreu. En alguns jocs s'han constatat algunes de les dificultats, no? Pues el tema de la dimensió empresarial, les empreses més grans ho tenen més fàcil, aquelles en sectors com el tecnològic, que d'alguna manera requereixen menys presencialitat també, però en general la sensació, evidentment, pareix ser bona en tant per a les empreses com per als propis treballadors.
Uh-huh. En Joan Sanchís és professor d'Economia Aplicada a la Universitat de València, ha escrit un llibre que és bastant eloqüent, el títol, 4 dies, treballar menys per viure en un món millor. És un món millor que potser és cap al que anem encaminats, professor, però que costarà d'arribar, no? És a dir, no és una transició fàcil, perquè aquests dies els mitjans n'estem parlant molt, des de la setmana passada també estan començant a aparèixer moltes informacions perquè el govern espanyol també està buscant maneres d'incentivar aquests models productius, però són en tot cas canvis lents, no? És a dir, que costa d'entrar en el mercat, en el sentit més ampli, diguem-ne, del mercat laboral, no?
Sí, efectivament, i també jo crec que l'enfocament que almenys estem, diguem, defensant, la majoria de persones que estem implicades, tant en l'espai polític com en l'espai acadèmic, etc., és un enfocament que ha de ser també proactiu, és a dir, el que estem parlant és de començar aquest procés, d'ajudar les empreses que voluntàriament ja estan avançant en aquesta direcció, i que això, diguem, acaba tenint un efecte en cadena sobre la resta de l'economia, no? Però sí que és veritat que moltes vegades en mitjans es planteja com una cosa d'un dia per l'altre, no? Com si demà el govern poguera decidir unilateralment, on que anem a treballar tots 4 dies o 32 hores, no? Això, tot i que és possible i tenim experiències al respecte, doncs, per exemple, l'experiència francesa de reducció de les 35 hores presenta certes dificultats, no? També, vull dir, i al final, tenint en compte el model productiu que tenim, un pes del sector serveis, de l'hostaleria important, hi ha d'haver un procés d'ajust i un procés d'acompanyament, i les empreses, precisament, han de reinventar la seva cultura organitzativa, pel que parlàvem, no? Aquesta cultura del presencialisme, etc., doncs s'ha de fer desaparèixer a poc a poc. I així han de jugar també un paper important, doncs, el teletreball i altres tipus de mesures de canvi organitzatiu.
El mercat laboral espanyol, el nostre model, per entendre'ns, ho té fàcil o difícil per tirar aquest canvi? Perquè vostè parlava, no?, soltava el professor, deia les empreses grans, segurament les empreses tecnològiques, o les que tenen més facilitats, diguem-ne, per implementar el teletreball, segurament ho tenen més fàcil, no?, per tendir aquest tipus de models. Globalment, feta una mirada global del mercat laboral espanyol, és una transició fàcil o difícil?
Doncs jo li diria una cosa, li diria que és una transició més difícil, segurament, que altres llocs, però que és més necessària també que altres llocs. És a dir, perquè nosaltres tenim un problema de productivitat importantíssim, és a dir, tant a Catalunya, al País Valencià, a l'Estat espanyol, tenim uns nivells de productivitat inferiors a la mitjana de la Unió Europea i de la OCDE. I, per tant, això requereix un esforç extra. És a dir, això vol dir que tenim problemes, doncs, de diversificació de l'estructura productiva, d'estratègies competitives, molt centrades via costos i a curt termini, etcètera, que hem de ser capaços de revertir, no? Però precisament aquesta mesura, aquest canvi organitzatiu de la manera de treballar, pot ser una oportunitat per a començar a canviar les coses. Espanya, per exemple, és un dels països de l'OCDE i de la Unió Europea que més hores anuals per treballador de mitjana fa, al voltant d'unes 1.700. Sí. I, en canvi, són molt menys productius que altres països, com, per exemple, Alemanya, que està fent de 1.300, no? Per tant, al contrari del que ens han dit moltes vegades, la solució de la productivitat no passa per treballar més, perquè Espanya és un dels països que ja treballa més actualment a la Unió Europea.
No, segurament perquè a Espanya hem tendit bastant, i a Catalunya també, vull dir que hem tendit bastant a confondre el treballar amb l'estar a la feina.
Clar, efectivament.
No, vull dir que segurament en aquests números i de diferències entre, per exemple, Espanya i Alemanya, segurament hi ha bastant això, diguem-ne.
Sí, té molt a veure, jo crec que amb estructura productiva, òbviament l'estructura productiva alemanya no és l'espanyola, no? Però també, sobretot, amb una cultura organitzativa. Al final, la major part de les empreses, com mesuren la productivitat? Doncs el que comentaves, no? Doncs si entres a fitxar a les 8 del matí i si te'n vas a no sé quina hora, altra hora. Però al final, la producció real, maneres d'avaluar-la, de fer seguiment, de millorar aquesta productivitat, doncs, no, malauradament, en moltes de les empreses, les nostres empreses, doncs, no segueixen aquests sistemes, no? I, per tant, hi ha una cultura presencial lista molt forta, i tot això són coses que hem d'anar capgirant, no? I que afortunadament també la pandèmia ha ajudat, jo crec que en aquest sentit lleugerament, a que moltes empreses hagin vist que han de canviar les seues maneres de funcionar.
En canvi, segurament estem en un moment en què la mentalitat de molts treballadors, sobretot dels més joves que s'estan incorporant al mercat laboral, que justament valoren cada vegada més aquests incentius laborals, no? Per exemple, segurament perquè ja han renunciat a determinats sous o comencen a assumir que hi haurà una dinàmica de sous que tendiran més a la baixa, per entendre'ns, no? I que, per tant, estan disposats, per dir-ho de manera planera, com a contrapartida, a acceptar coses com, doncs, escolta, en lloc de treballar 5 dies, en treballar les 4. Ho dic perquè, clar, en els projectes o proves pilots que s'estan posant en marxa i casos que es van coneixent, n'hi ha diferents, el de la Comunitat Valenciana, si no m'equivoco, per exemple, no s'està plantejant perquè hi hagi menys hores però que no es toqui el salari, i en canvi l'anunci que va aprofitar Telefònica per fer bombo i plaret, diguem, estava molt bé, però de fons incorpora que treballaran 4 dies els treballadors però cobraran menys.
Sí. Sí, no, efectivament, però també jo crec que és això, no, el que tu deies. Al final és la presa de consciència de que en la vida, en el treball, en la vida laboral, no només importa la qüestió salarial, sinó també importa la qüestió de la flexibilitat i del temps de treball. Per què? Doncs perquè pràcticament per a tot necessitem temps, no? Vivim un moment on la manca de temps s'ha convertit com en una nova mena de precarietat, no? Al final, quan, no sé, doncs volem apuntar-nos a qualsevol cosa, anar al teatre, etcètera, sempre és no tenim temps, no? No tenim temps permanentment, no tenim temps per a fer-nos el dinar, no tenim temps per anar al teatre, no tenim temps per a aixinar la nostra parella, etc. No? Per tant, jo crec que aquesta realització, no, de que el temps és un dret important, no? Jo crec que en el futur en parlarem molt d'aquest dret al temps, perquè sense el dret al temps no hi ha democràcia, no hi ha vida en general, no? Jo crec que adonar-se'n d'això és el que està també fent canviar aquestes realitats. També perquè en molts sectors, doncs, ja dic, per exemple, el sector tecnològic és un paradigma de, diguem, d'on està funcionant aquest tipus de mesures, doncs precisament els salaris ja no són un element diferenciador i moltes vegades la gent preferís anar a una empresa on estiga feliç, com dèiem al principi, que a una empresa on no ho estiga i on no tinga possibilitats de flexibilitat, però cobre molt, no? Per tant, efectivament, això és un fenomen que estem veient, sobretot als Estats Units, i que jo crec que sí, a menor escala, sí que estem també percibint, en certa manera, aquest canvi de la manera d'aproximar-se al mercat laboral, sobretot entre la població més jove.
Veurem tot plegat el que acaba comportant. Aquesta és, en realitat, una realitat que s'està imposant en molts països del nostre entorn. El Regne Unit va posar en marxa el mes de juny aquesta prova pilot també amb diverses empreses, fins a 3.300 treballadors. Alemanya ha aplicat mesures semblants. Bèlgica també ja va plantejar fa uns mesos. Aquí en vam parlar, de fet, de treballar, fer les 40 hores igual, era un model una mica diferent, fer les 40 hores d'igual, però treballar en 4 dies, no? És a dir, el que feien al final era compactar. França ja fa molt de temps que va fer la reducció de les 35 hores setmanals i, per tant, en aquest sentit ho tindria una miqueta més senzill. I aquí, a Espanya ara, a banda de que el govern espanyol està treballant en mesures per intentar aplicar-ho, també s'han posat en marxa algunes proves pilot com aquesta al País Valencià. Avui n'hem volgut parlar amb en Joan Sánchez, que és professor a la Universitat de la Matèria, ha escrit el llibre 4 dies, treballar menys per viure en un món millor, i avui ens ha acompanyat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. En Joan Sánchez, que és economista, especialitzat en polítiques públiques, treball i territori, i llicenciat en Economia i màster en Política Econòmica i Economia Pública per la Universitat de València. Ha estat un autèntic plaer poder-lo escoltar avui al matí aquí a Ràdio Estel. Va, que en seguirem parlant de l'economia i del mercat laboral. Jo no pensava... Us imagineu treballar 4 dies en lloc de 5 després de tants i tants anys? Avui en parlarem en temps de tertúlia amb la Jèssica Mouzo, amb en Joan Serra i amb en Sergi de Maia. Ho farem després de la publicitat.
Ràdio Estel.